L'Organització Australiana per a la Intel·ligència i la Seguretat s'ha confirmat que sí que coneixen un dels terroristes, però que no el consideraven una amenaça immediata. Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Actualitzem aquests continguts en el butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Just aterrar a Menorca, vàrem anar a conèixer Pepe Tadeo. Ell té 95 anys, va néixer a Es Castell, però ara fa uns anys viu a Maó, on comparteix pis amb la seva dona, Eulàlia Fuster, nascuda a Cala Ratjada el 1932. És increïble com de bé es conserven tots dos i la memòria que tenen. Pepe Tadeo tenia 5 anys quan va esclatar la Guerra Civil i recorda aquells dies amb precisió i detall. A 9 anys ja es va posar a repartir telègrafs i poc després es faria telegrafista, el seu ofici fins que es va jubilar. Un temps, quan era petit, anava tant a Palma, on son pare feia de xòfer, que el seu camarino es va presentar a la porta de casa seva després d'haver fet el viatge tot sol des de Menorca. Una de tantes anècdotes increïbles que escoltareu en aquest programa d'avui. Això és Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho fem, com hem dit, al pis de Pepe Tadeo i Eulàlia Fuster, asseguts davant en Pepe, amb qui conversam primer. El seu nom complet és...
José Tadeo Miguel, vaig néixer a Es Castell el 22 de maig de 1930. Jo eren tres germans, en Paco, en Ricardo i servidor. El meu pare era bé, un obrer i després va fer xòfer i va fer la vida amb un taxi.
I la seva mare?
Era d'Es Castell, d'una família del poble. Bé, res, sense més que sa vida de família.
I em podríeu parlar un poc dels vostres pares? D'on provenien i com es varen conèixer?
Ui, estimat. Era l'any 30. Jo vaig néixer l'any 30, de l'any 20 i pico. Mon pare vivia per Castell amb dos germans més i feien la vida de carreters i de pagesos i de tot el que hi havia, perquè oficis d'estudis no n'hi havia en aquelles fetges, i feien el que podien i es van iniciar després, quan van venir els cotxes, els automòbils. Eren espavilats, van comprar un cotxe i navegaven amb el cotxe, feien viatges per mó i per allà on podien. I vivien el salto de mata, que dèiem antes, i vivien de la seva manera. Així com anava la vida, ells estaven col·laborant en la societat i de la societat vivien.
La vostra mare provenia també d'Es Castell.
Sí, era una família pobra, molt pobra. Sa mare va morir jove, van quedar quatre fietes, son pare era un carreter i sa vida era molt rústica. Quan jo era petit, Es Castell era... Per jo era molt alegre, era molt agradable. No tenia cap pega jo, perquè... De fiet, vaig viure, vaig ser feliç, les ties m'adoraven, i Es Castell, jo anava a escoleta i jugava pel carrer. Jugàvem pel carrer, molt de jugar pel carrer. I sobretot a un escorter vell, que li deien, un corter que estava en ruïnes, que es havia arruïnat, que després van fer els automòbils i després actualment hi ha la societat de jubilats i l'esplanada, que era un viver, perquè l'esplanada era un viver de gent jove, i sempre hi havia pilotes que rodaven i gent, els que jugaven a futbol, i hi havia molt de soldat, molta tropa en aquelles fetges també. Hi havia passeig en el poble, es passejava la gent els dissabtes i diumenges amunt i avall, cosa que avui ja no se fa. I després hi havia botiguetes, a cada cap de cantó hi havia botiguetes, tendes, que dèiem, de verdura, i els pagesos venien i subministraven a les botigues aquestes la llet anava a granel, i tot anava a granel, venien els pescadors de bolig i posaven el cap de cantó i tenien allà el peix, i la gent anava i ho comprava, i el que no podien vendre quan se feia tard ho passejaven pel poble cridant: oh, peix fresc, i què sé jo. Bé, n'hi va haver un que una forastera li va dir: pescador, què trae? I el pescador li va dir: trapos i navajas. Trapos eren pedaços, que dèiem nosaltres, pedaç, i navaja era raó, duia raons i pedaços. I li va contestar en castellà: trapos i navajas. Bé, el castell era molt sa, no hi havia maldat, hi havia molta societat, molta vida social. Hi havia l'Ateneu, perquè jo vaig néixer l'any 30, en la dictadura en Primo de Rivera, després va venir la República va ser un boom dins el poble, va tenir molta vida el poble en la República, perquè l'Ateneu es va organitzar i l'Ateneu va tenir molta activitat social, es van organitzar tota classe de deports, en un sentit molt social i polític, i després molt, molt participatiu del poble. Era molt alegre. Es van organitzar coros de camp, es van organitzar teatres, es van organitzar... Bé, hi havia molta vida social, i la vida era molt, molt, molt feliç antes de la guerra.
Vareu viure la guerra en 6 anys...
Bé, vaig tallar la guerra, el dia que vaig tallar la guerra jo era... rodava per allà, 6 anys, i me vaig atracar un grup d'homos que hi havia en Pep Maceta, que ratllava, i jo me'n vaig atracar, i els deia: els soldats són dins el quarter i no deixen passar per l'esplanada. Això era de 18 de juliol. Hi va haver un moviment seriós, la gent va baratar de caràcter. Jo record que va fugir l'alegria un poc, m'apens. I després, des de 8 de juliol aquest, un dia tenien la finestra oberta i dinàvem nosaltres davant l'estany, al carrer de l'església, i van sentir molta bulla, molta gent, i què passa, van sortir la finestra... Han entrat a l'església, han assaltat l'església. I jo, corregut cap a l'església, jo tenia 6 anys, eren 6 anys i mig, i jo podia anar per tot, i anava per tot, i vaig anar a l'església, i quan vaig entrar a l'església vaig trobar que feien professors profanes, gent vestida de capellà, feien caure les imatges en terra, i rompien els altars... Els salamons que hi havia dalt l'altar, que eren de cristal prisma, els van pujar fins dalt i els van mullar i es van esclatar en terra, i va ser una impressió molt, molt, que no es pot oblidar. I després d'aquest dia d'haver saltat l'església, aquest dia mateix van traginar tot el que hi havia dins l'església, sants i màgies, i tot el que es podia traslladar en camions de l'esplanada. i vam fer un munt de tot, vam fer un munt enmig de l'esplanada davant d'intendència i ho van encendre i van fotre foc allà i va ser un... I l'ataca que va quedar en terra va durar fins no fa gaire que van rectificar el sol i van fer una pista de patins, però va quedar en terra una taca negra que no se podia oblidar el que havia passat.
Com s'ho va aprendre la gent del poble, del castell, que passés tot això?
Pues, la gent... Hi havia molt de milicià, molt de militar roig, que dèiem, eren rojos. Hi havia... La gent tenia por. Cada instant venien notícies de que havien trobat gent morta per les carreteres. La gent estava molt preocupada. Hi va haver escassets de menjar, de pa, i els comerços es van debilitar. Jo no tinc massa consciència ben exacta del que va succeir, però van sofrir privacions. I nosaltres, els al·lors, anàvem a intendència i intendència ho subministrava. Robàvem el que podíem en els soldats i en els camions que venien carregats de menjar per la tropa. Els en un guinevet els portàvem el sac i omplíem les butxaques de ciurons i tot el que duien. I després, en el forn d'intendència també fèiem pa i anàvem allà tots els al·lors a gruar. I sempre replegàvem amb nosaltres un xusco o dos. En fi, vivíem poc de lo que podíem rapar. El que va passar és que la gent que era de les iglesies va haver de retirar i molts els van tancar i alguns els van fusellar i la gent va quedar molt... molt sèria que seva i defensant-se així com se podia i migràvem, si podíem, al camp, a cap un amic que tenia... vivia en un lloc, un predio. I al camp, pues, mira, fugíem de les bombes perquè hi havia bombardejos, hi havia... La cova estava plena de gent que dormíem a la cova... I quan tocaven l'alarma, pues, les corregudes eren grosses, hi havia molt de pànic i la gent maldava escampar. I nosaltres vam poder anar a un lloc, a Toraixa, i vam viure allà una temporadeta i ens vam defensar dels lots. Nosaltres érem els lots i mon pare no hi era, era a Mallorca, li va agafar la guerra a Mallorca i va quedar a Mallorca. Vam viure aquí amb sa mamà i ses ties i es conco Molina, que era sergent, i es va mantenir de sergent dins l'exèrcit roig, que diguéssim, i després, pues, mira, me la van campar fins que va acabar la guerra, quasi.
Com recordeu els darrers dies de
la
guerra?
El darrer dia va haver molt de moviment i en aquelles fetges ja vivíem altra vegada en el poble. Com que hi havia molt de moviment i por i molt de comentaris i molt de secrets i molta gent que anava i venia, estàvem refugiats en el túnel perquè teníem por de bombardeig, teníem por de... Ens guardàvem i en el túnel venia molta gent a despedir-se. Passaven i es despedien d'un assalt i es despedien i és que s'anaven en el barco anglès que hi havia el de Boixer i allà es van embarcar i se'n van anar. I uns van poder naixent i uns altres van quedar, uns altres van narrats, es pensaven que no passaria res i van ser perjudicats i una calamitat la guerra.
A un lloc tan petit com Menorca i a pobles tan petits com el castell degués ser molt dur, perquè dins les mateixes famílies hi devia haver gent d'un bàndol i de l'altre.
Sí, però la gent se suportava, se respectava, i no passava res. Vam conviure dretes i esquerres la mar de bé, i tal vegada hi havia més influència d'esquerres que de dretes, però si gent era respectuosa, tothom se coneixia, no hi havia barats de gent. Cada un que seva i cada un es defensava com podia, i fèiem... Anàvem pel camp i uns altres feien sabaters, uns altres feien de pescador, i anàvem visquent esperant que passés tot.
Com era la feina del vostre pare?
Mon pare era, ja t'he dit en principi, que era fer el que podia. Amb un carro i un cavall, després va comprar un cotxe, després es va fer xòfer, després, quan va venir la República, li van dir que Palma era el Dorado, i se'n va anar a Palma a fer de taxista, i després nosaltres anàvem i venien de Palma aquí. Cada vegada que va néixer un al·lot, un germà meu, veníem a tenir-lo a casa nostra, perquè la gent no anava a l'hospital a parir. I després, en el darrer que va néixer, en Ricardo, pues, mos va agafar la guerra aquí, i mon pare va quedar allà 3 anys i mig separats, i mon pare pues, va fer la seva vida, i nosaltres vam fer la nostra, fins que ell va morir.
I va morir quan éreu jove?
Sí, va morir... Bueno, jo tota la jo tenia... No ho sé, ell tenia 65 anys quan va morir, i jo, pues, en devia tenir 40 i pico.
Parlau-me un poc del caràcter dels vostres pares. Com eren ells?
Mo mare era molt alegre, molt sana, molt alegre, molt conformista, molt pobre. I mon pare, jo l'he conegut relativament poc, perquè jo, quan l'he conegut, era jovenet, i el tractava més a Mallorca que aquí, però anàvem i veníem molt, i tenien, ens rompien molt el contacte, perquè les ties eren molt geloses i ens venien a cercar de Palma. Cada instant teníem, cada mes teníem una visita. I bé, un home normal i corrent.
A Palma, on solíeu estar quan hi anàveu?
Un record que mon pare tenia separada davant el Cineborn. I nosaltres vivíem darrere Cineborn, un carrer que hi anaven de per Rialto, després darrere el Cineborn, després a l'esquerra hi feia una placeta, hi havia un forn, un cap de cantó, i en aquell carrer vam viure nosaltres. I quan venien les ties, pues, eren molt alegres, anàvem per moll. El moll hi havia molt de comerç, duien taronges i duien melons, i llavors nosaltres anàvem i replegàvem els homes que feien rotllo per allà, que miraven els gèneres, mos tracaven taronges, i nosaltres agafàvem les taronges i mos anàvem a sa mamà, que seien al banc, o agafàvem un meló, o anàvem a Xina, en Rialto. Em record que la tia d'Elfa, en pas descansi, posava pistons, venien unes tires de pistons santes, i els posava a la via del tramvia, i quan passava el tramvia, clac, 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 foder. Era una cosa, una novedat, i mira, res, una tonteria. Jo vivia a Palma i anàvem per Sagrera i tornàvem, mos passejàvem, no teníem res que fer més que viure, i vivíem allà. Hi vam anar tantes vegades a Palma, que una vegada la seva mamà et gira i diu: «Marino, què fas aquí? Amb qui has vingut?» I va ser el canet, teníem un canet que li deia Marino, que anava i venia amb nosaltres, quan cada mes venia una tia, de les tres venia una tia a veure'm-nos, i ajudar a la mà i veure com anava i ajudar amb els nostres perquè érem tres ja i es canet se'n va anar a Palma tot sol. Mira, les vegades que hi havíem, que hi anàvem a Mallorca.
I com va arribar a Palma?
Es va embarcar amb el barco i es va desembarcar i va anar a casa nostra. I és una realitat, eh? Diu, Marino, què fas aquí? I amb aquí has vingut? I Escanet va venir tot sol damunt.
Com ha anat canviant el castell?
El castell no va tancar gaire, no.
No, s'ha conservat.
El castell, físicament, és el mateix. Qualque xaflant es va la Pomar va fer un parell de xaflants en els caps de canton, però els pobles el mateix. Han alçat qualque altura més, però el poble era molt baixet, se vivia molt còmode, cada casa tenia el seu hort, el seu femer, la seva cisterna, el seu lloc comú que dèiem, que era molt còmode, la planta baixa i molta vecindat. I el castell avui ha pujat d'altura, hi ha dos i tres pisos damunt el que era el castell. Els comerços han desaparegut perquè el carrer de Sant Pere, que és el carrer on vivíem nosaltres, hi havia dos forns, tres botigues, i ara no hi ha ningú. I només crec que només hi ha la fidelitat... Ai, la fidelitat ja no existeix. Cas gallegos que diuen que és un supermercat. I no sé si n'hi ha un altre que canta cantó, però no té vida. No té vida. Si molta gent ve, ara que hi ha el bus gratis, venen aquí a comprar amor, i aquí és venir a Menorca, hi ha de tot, és molt pràctic, és molt còmode, i no hi venir encara passatges. És que Castell ha perdut molt de teixit social. Vols que et digui? No sé, jo no el coneixia gaire, jo no hi vivia molt. Viure molt és un accident. Jo vivia al castell, ens van fer una propietat i van vendre la propietat i després, d'empreses, ens van traslladar aquí perquè tenien la propietat en venda i la teníem a una gestoria que ja no hi és, que estava en aquest mateix carrer. I mira, pot llevar l'anunci perquè han venut la propietat. I ara què? Dic, mira, cercàvem un pis per aquí. I ens van indicar aquest i van venir i van quedar aquí. Aquí eren, tenien la clínica al costat, els col·legis són a prop, hi ha molt d'ambient, està molt ben servit el barri aquest, i van trobar que era convenient, que mos convenia venir, i mos van celebrar.
Era Pepe Tadeo, nascut el 1930 a Es Castell, Menorca, el nostre primer testimoni d'avui, i amb qui continuarem encara una estona més. Serà després de la pausa. Estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, fem una breu aturada i tot d'una torna.
nostres ràdios, Patrimoni. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui tornem-se per Menorca a Mahó, conversant amb Pepe Tadeo i la seva dona Eulàlia. Amb en Pepe ens havíem quedat parlant de la seva infància, marcada per la postguerra i pels viatges entre es Castell i Palma, on son pare es guanyava la vida de taxista. I amb la seva infància continuam.
Me xerrau molt de jocs, Éreu jugador, us agradava jugar quan éreu petit?
Bueno, clar, jugava a Medo, jugava a Sants, jugava amb el Cèrcol, jugava a Escat de Cantó amb el Tallot del Vespre, jugàvem a la Una Joitú, jugàvem en el castell de Nostre Caliren, que feien castell de Torres... Jugàvem a guerra, també, després de la guerra, a codolades, també, fantasies de talots, que mos vam ambientar un poc en la guerra i també feien guerra de còdols, de talots. I res, hem viscut així com hem pogut, i segons la temporada i segons l'època, i hem viscut sense estudis, i mos hem fet la vida a base de rapar.
Parleu-me un poc dels vostres estudis. Quan vareu començar a estudiar? Perquè, clar, en els principis...
Jo estudis no en tinc. Jo vaig anar a escoleta de pamboli, que deien. I després vaig anar a escoleta de pàrvols. I després, l'any 39, quan va estallar la guerra, en 9 anys, el juliol, el agost, cercaven un lot per repartir telegrames al castell i me van trobar jo. Van anar un i no el van voler. I bé, la qüestió és que me van demanar si volia anar a repartir telegrames, i que meva van dir que sí. Me donaven una pesseta diària com a premio de reparto. I vaig ingressar a telègrafos com a premio de reparto l'any 39... I bé, i vaig seguir així. I després l'any 41 hi va haver un curs, se va iniciar un curs per fer-se tècnic d'armament militar, un curs a la Mola, i jo m'hi vaig presentar i me van aprovar i vaig fer un any estudiant allà i feien taller. Estudiàvem gramàtica, després, bé, lo bàsic. I després, siguent allà, hi va haver convocatòria, perquè per anar a la Mola bé, va deixar telègrafos. I siguent a la Mola, es van convocar unes oposicions de repartidor de telegrames a València. I van trobar convenient que meva que me presentàs. I vaig anar a València i me van aprovar. I vaig quedar després l'any 43 o l'any 44, vaig quedar efectiu a telègrafos com a repartidor de tercera, de telègrafos.
Com era repartir els telègrafos? Que és una cosa que a molta gent avui en dia li deu semblar...
Avui en dia no hi és. Perquè, què t'he que dir jo? La gent emprava molt el telègrafo. Te n'anaves a Barcelona i el primer que feies a Barcelona era anar a Correus i enviar un telegrama. He llegat bien. I el telegrama arribava aquí, directe a Mo, i Mo després repartia pel circuit que tenia a cada poble, l'estació, enviava per Morse el telegrama. I bé, i això era el sistema de telegrafia. I arribava el telegrama, en separat-ho, en la cinta te transmetien i anaves traduint el punt de ratlla en set lletres corresponents, escrivies el text a un imprès de telegrama, de blau, que es plegava després, i després donaves... Després de registrar-lo, donaves el telegrama en el repartidor i el repartidor el duia a domicili. I això era la feina de telègrafo.
Devia ser una feina alegre, també, perquè vos devíeu conèixer tot el poble.
Bueno, sí, exacte. Jo vaig arribar a conèixer a cada vací on vivia i el carrer, el nombre de la casa.
I veieu els missatges que rebien, també.
Clar, venia punto de raya, punto de raya, punto de raya, tot... jo vaig aprendre el Morse, me vaig interessar, vaig aprendre el Morse, el vaig saber llegir, el vaig saber escriure, el vaig saber transmetre, i l'any 52... Va arribar a ser l'encarregat unipersonal de l'estació de telègrafos del Castell.
No devien ser missatges molt llargs, veritat?
Bueno, dependia. Cada paraula la comptaves i tenia un valor. 10 paraules crec que valia, per exemple, un 75. Un 75, confonc, un 75, no sé què és, un 75, si era una pesseta en 75 cèntims. Sí,
sí, una pesseta en 75 cèntims.
I després agafaves imprès, el transmeties a Mo, i Mo el cursava a Destino, i arribava i feia aquest procés. Arribava després en el Destino Verdader el traduïa a mà, escrit. En aquelles fetges no hi havia escric, no hi havia teletipo, i anava a mà. I bé, això és tot.
I el Morse el devíeu sabre i traduir molt ràpidament.
Sí, no? Clar que sí. Sí.
Quasi automàticament.
Com si fos un músic, ben igual. Sí.
Quan l'escoltàveu...
Sí, anàvem lletra per lletra i escoltava i ja estava. Això és quan era òptic. I quan era de visual, pues, llegies en la cinta. Passava una cinta amb els signes de cada lletra i anava juntant A, B, D, A, brazo, M, A, M, H, O, N, i escrivies Mahón, i escrivies abrazos, i Pepe, i, en fi. Era molt curiós, però funcionava. Tothom emprava el telègrafo.
Hi havia moltes coses a Correus.
Bueno, per Nadal i Cap d'Any sí, es va posar molt de moda i van arribar a fer uns telegrames fixos, que anaves allà i vull felicitar... Escrivies la direcció i ja te donaven el text fet. FLA, FLB, FL... Feliz Año Nuevo, Feliz Propro Año, Feliz Navidad... Tot era comunicar-se en telègrafos, qualsevol cosa per anys, per espessa més, per viatges, per... El que li va dir un dia a ma mare en el conco se'n va anar Diu, bé, me'n vaig. Vaig a Barcelona. De quan arribaré, vos posem telegrama. I t'agrada bien. Diu, no importa que m'ho l'hem vist, perquè ja mos ho dius i el telegrama no dirà res més. I era una manera de comunicar-se i tenir contacte. No hi havia telèfon. El telèfon era fixo i de centraleta. Era un canvi de vida.
I vareu començar amb 9 anys.
Sí.
És a dir, éreu un nin.
Sí. De premi de reparto, per repartir telegrames, res més. I la telegrafista, que era doña Eulàlia Cintes Carbó, escrivia la direcció, el texto, després plegava en el texto i quedava la direcció damunt, me donava el telegrama i que ho llegessi tal banda, tal carrer, tal nombre i tal... Jo anava allà, caminant, a peu, i entregava el telegrama. Firmava un recibo, es que rebia, i encara daven una propina.
Idò?
Sí, donava moltes propines.
Ara vau estar tot estens en el castell, no?, de telegrafista.
Sí, fins ja t'he dit, fins que vaig ser encarregat de l'estació, me creia que hi quedaria per tota la vida, però després hi va haver una disposició militar que deia que els militars podien demanar un destino civil, i en Pomar, que era sergent d'enginyers, que sabia telegrafia, va demanar el destino de l'estació, i li van donar. I en vista de fet, jo vaig demanar trasllat a Mó. I vaig passar en el centre de telègrafos de Mó. I en el centre de telègrafos de Mó vaig prestar servicis d'auxiliar i també de repartidor en principi. I després, quan feia d'auxiliar, m'enviaven a substituir en els pobles els funcionaris que agafaven permís perquè l'estació havia de quedar en funcionament i va anar així, fins que em vaig casar. I quan me vaig casar vaig seguir ben igual, van seguir d'aquesta manera fins que me vaig jubilar. Sempre he estat de telègrafos.
Vos volia demanar per la vostra dona. Com la vareu conèixer?
Ella va venir amb el castell, amb la família seva, que el cunyat d'ella, que ella vivia amb la germana i el cunyat, i el Manolo, que era un fillet encara, era una família que vivia a la Ciutadella. Ell era guàrdia civil i va venir destinat en el poble del castell, de guàrdia civil, i allà mos van conèixer. Perfecte. Va viure el castell, i allà mos van conèixer, i allà mos vam relacionar, i allà mos van casar.
Perquè ella és de Cala Ratjada.
Sí, però ja t'he dit que venien de Cala Ratjada. Vivien sa germana, sa mare d'en Bonet, que es va casar amb el guàrdia civil, i vivia a Ciutadella, i sempre va ser de sa família, el nucli familiar va ser sa germana, ella i el cunyat. I quan el cunyat va venir destinat al castell, pues van venir totes dues. I ella era una joveneta, i mira, m'ho vam enamorar i van quedar aquí.
Ella és Eulàlia, que va néixer el 1932 i també es conserva increïblement bé. No vàrem poder evitar fer-li unes quantes preguntes abans de partir. El seu nom complet és...
Eulàlia, t'ho diré en castellà, Eulàlia Fuster Pastor. Va néixer dia 7 de maig de l'any 32.
A Cala Ratjada.
A Cala Ratjada, inscrita a Catapera.
Com vareu acabar? Me podríeu explicar un poc la història, sí, de com vareu acabar tota la família?
Jo som la sèptima de 10. I la major, en 18 anys, que és la mare del padre Bonet, a 18 anys se va casar amb un carabinero i la van destinar a Palma. I mo mare me diu, jo tenia 4 anys, mos duim 15 anys. Mo mare li va dir, ara te n'has d'anar a viure a Palma. I l'any 32, Era, no és com ara. Saps què farem? T'enduts a Nina, que jo era la petita de totes, era la sèptima, i te farà companyia. I jo me'n record molt bé, vam viure a Santa Catalina, que després era una barriada, ara és un poble, i que vivíem en el carrer de la Porciana. Jo cruzava el carrer i anava a cercar el pa, així de petitona. No hi havia el que hi ha ara, com d'all compte. I després, de Palma, com que era carabinero, després van juntar carabineros i guàrdies civils, tot un gremi. Van venir destinats a Menorca. Van venir a Migjorn. Van fer uns quants anys a Migjorn, allà vaig fer la comunió. Després de Migjorn van anar destinats a Ciutadella. Allà vaig anar a escola, a cases monges, que ara els hi diuen la Pantera Rosa, a l'entrada de Ciutadella, a la Consolació, al carrer de les Andrones. Vaig anar a escola allà. I a 13 anyets no me van ensenyar res. Sempre me pigaven, perquè la de darrere xerrava i jo me girava, crec, me pigaven allò. Però la de darrere era una neboda d'un capellà. Això ho dic ara, no ho deia antes, però ara ho dic.
No rebia ella.
No rebia ella. Era bona fieta, molt. M'estimaven.
I vos haguereu conèixer poc en els vostres pares?
No vaig néixer, a 4 anys ja van veient amb la meva germana.
I la vostra germana devia ser com si fos la vostra mare.
Ens duien 15 anys de diferència, i tan jove, i no tenia nins, em va perdre un parellet, fins que van tenir el Manolo. Sempre vaig estar amb ella fins que me vaig casar als 24 anys.
I els vostres pares?
Els nostres pares.
En què se dedicaven?
Mon pare era pescador de llagosta, i mon mare venia a peix pel carrer. I 10 fills. I es vespre jo m'enviaven a Can Nostre les vacacions d'escola. Insistiu, anava a fer els 2 mesos amb mon pare i mon mare, perquè no perdés el contacte amb els meus germans. I després tornava a casa la meva germana perquè no tenia fiats, fins que van tenir Manolo, però després ja hi vaig estar fins que em vaig casar.
I ell ja m'ha explicat, vareu acabar en el castell.
El castell, darrer puesto que van anar destinats.
Quant d'anys teníeu?
De 8.
De 8 anys.
De 8, de 7, no en teníem.
I vareu festejar molt d'anys.
Quant d'anys?
7.
7 anys.
Ja de 7, de 8, de 9, 20, 21, 22, 23.
M'ho van fer enamorat l'any 50 i m'ho van casar el 57.
Són molt d'anys esperant.
És que van haver de replegar pels mobles.
I no podies ja antes.
I després tenien 13.000 pessetes pels mobles. I un dia...
Eren molt pobres, eh?
No eren pobres, eren gent obrera. Pobres no.
Vull dir que no teníem...
Això no mos va faltar mai. I això, els pobres no menjaven, però nosaltres sí que menjàvem. Menjaven llagosta i tot, perquè les llagostes poades, que és com un peix gros, els picava... No els podíem vendre i els menjaven nosaltres. Jo quan anava a Canostra menjava llagosta.
Ens van relacionar 7 anys antes de casar-nos per replegar...
I després tenien 13.000 pessetes per comprar mobles. I un dia d'ell em diu, na Pilar Flojo, que li deien de apodo, té sa casa per vendre. Que trobes si anem a veure què en vol? I ens casaríem amb una casa nostra. Tal vegada els doblers que tenien replegat bastarà per pagar si té qualque deute. I dic, i mira, eren joves. I sí, podem esperar encara que som morts. I va anar, i aquella dona mos va vendre la casa. I els doblers que tenien pels mobles tenia una deute, i d'aquelles 13.000 pessetes, no sé què van pagar, però ja no me'n record, van pagar el deute que tenia damunt la casa, i després li van donar una entrada, i eren 30 euros que pagaven cada mes.
250.
250 euros pessetes cada mes. I així ens van fer a les 50.000 pessetes, no, a casa nostra. I va haver les 50.000 pessetes, una casa en 2 pisos. Tot, oh, era un...
Això era el 55.
I com va ser la vostra boda?
Molt guapa.
Per... Que hermana?
La boda nostra.
La vostra boda, com va ser?
El que no tinc retrats posats.
Com va ser?
Els tinc que treure.
Bé, normal, en aquelles fetges.
No, era ell,
llarg.
Ell va ser el primer que es va casar. I la tia que dita que es que els va replegar va voler que fos una boda guapa. I vam anar en el club marítim a fer
El berenar.
El berenar. Que això era molt.
El berenar de...
I després no van tenir doblers per anar-nos de viatge.
I què vareu fer?
Ara t'ho clic. I mon pare era pescador de llagosta, de Cala Rajada, en 4 hores, era Ciutadella. Anava i venia, insistiu, com que nosaltres ens vam quedar el dia de Sant Cristòfol, mon pare anava i venia en sa barca, i mon vam anar en sa barca de mon pare a fer un parell de setmanetes. Vam fer Cala Rajada. Van anar a visitar totes les ties, totes ens van fer un regalat, una me va regalar una tabeola, me'n recordo, la tia Margalida, una tabeola. I ja altres doblers, i així.
Quants anys duis de casats, ara?
68.
68 anys.
Del 57.
He tingut paciència. Han tingut.
Això anava a dir, 68 anys.
68 anys.
Necessitau més que paciència.
Heu passat de tot.
Però mos hem vingut en tot. A Pepe sempre han anat juntats.
Sempre he comandat jo, saps?
Bueno, i si comandant tots dos, tots dos.
Vos l'heu deixat comandar. Quan vol.
Un dia, sempre quan cobràvem en sobre, venia i me dava. I jo, no, me dones doblers. No, fins que un dia li dic, Pepe, tu sempre me dones a sobre. Me mira i diu, perquè sé que no els agastes. Ah! Dic, ara no té cap gràcia, això. De seguida, fins que van cobrar pel banc,
tot ho tenim a mitges.
Tot el que tenim és nostre. No ho hem heredat.
Ja heu tingut fills?
No en tingut fills.
No,
però tenim nebots que mos estimen. Sí, mos estimen. Cada un que seva. Jo no vull que me venguin a comandar, ni vull comandar-los a elles. Cada un que seva i Déu per tot.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Pepe Tadeo i a Eulàlia Fuster pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Miquel López Gual, que va ser qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/card. La música que fan servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berfling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.